Allò que sonava de fa dies, fins i tot de fa setmanes, ara ja és una realitat. Pablo Machín és el nou entrenador de l'Espanyol. El club va fer oficial la seva contractació 5 minuts després d'haver anunciat la destitució de David Gallego. Ou del Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Machín estava sense equip després que l'any passat el van fer fora del Sevilla, però aquí tothom el recorda com l'entrenador que va aconseguir l'ascens del Girona a la primera divisió.
Machín, nascut a Sòria fa 44 anys, ja fa gairebé 20 anys que fa d'entrenador. Primer als equips base del Numancia, després com a segon del primer equip castellà, amb diversos entrenadors, entre els quals el que ara és l'actual tècnic del Girona, Juan Carlos Unzué. L'any 2011 el Numancia li va donar l'oportunitat de ser el màxim responsable del primer equip. El va entrenar dues temporades en què l'equip castellà va acabar a la meitat de taula. Però Pablo Machín, com deies, va fer el salt més important a Girona, on va arribar a finals de la temporada 2013-2014 i va aconseguir salvar l'equip del descens a segona B. Això li va valdre continuar 4 anys més al club, durant els quals va disputar 2 play-off descens a primera i, finalment, l'accés directe a primera divisió la temporada 2016-2017. Amb el Girona es va estrenar primera i va acabar la temporada en desena posició i fregant posicions europees durant bona part de la Lliga. Això va fer que el Sevilla es fixés en ell i va aterrar el club andalús la temporada passada, on va ser destituït a mitjans de març amb l'equip situat sisè a la Lliga i eliminat als vuitens de final de l'Europa League. Tant a Girona com a Sevilla ha jugat sempre amb el mateix sistema: 3 defenses centrals, amb 2 laterals o carrilers profuns, 3 homes al mig del camp i 2 puntes, tot i que en algun cop ha retocat aquest sistema deixant només un sol home en punta i 2 mitges puntes al darrere. Avui, acompanyat del mateix equip que ja havia tingut a Girona i a Sevilla, Jordi Guerrero com a segon, Jordi Balcells com a preparador físic i Carlos Martínez com a analista, arriba a l'Espanyol per iniciar una nova etapa, en principi pel que queda d'aquesta temporada i la que ve.
Doncs ja sabem més coses de Pablo Machín, nou entrenador de l'Espanyol, també del tipus de joc que li agrada pels seus equips. Però el que volem ara és sentir les seves primeres declaracions com a nou entrenador blanquiblau. Ahir al vespre, com hem dit, va arribar un acord i aquest matí ha comparegut davant dels mitjans de comunicació.
Machín sap que agafa l'equip amb la temporada ja començada, penúltima a la Lliga i sense haver guanyat encara a casa. Això és un contratemps, però també té clar que el temps no ha de ser cap excusa.
Creo que hay tiempo suficiente, pero también partimos con un hándicap, como es evidente. Llevamos ya 7 jornadas y la realidad es la que es. El equipo va penúltimo. Ya te digo que no soy una persona de pensar excesivamente a largo plazo. Soy de día a día, soy muy realista y lo primero que tenemos que hacer es intentar levantar la moral del grupo, intentar que la primera victoria llegue cuanto antes y espero que sea este partido con nuestra afición contra el Villarreal.
Arriba l'Espanyol, diu, amb les idees clares, coneix bé la plantilla i parla de prioritats.
Bueno, primero conocernos todos. Yo creo que tengo una ventaja, es que conozco, creo que bastante bien a la plantilla y sé de su capacidad. Pero aparte de esto, creo que ellos lo han demostrado la temporada anterior y otras muchas en las que muchos de los futbolistas que tenemos la suerte de tener en la plantilla han rendido a gran nivel.
I afegeix que també té clar que jugar 3 competicions és il·lusionant, però que la preferència, sens dubte, per damunt de totes, és la Lliga.
Todo el mundo sabemos que lo que da viabilidad al club y a este proyecto, que seguramente está en crecimiento y para eso vengo, para ayudar a crecer al club, que crezcamos juntos, es la Liga. Pero eso no significa que tendremos que dejar de lado ninguna otra competición.
Demà, a 3:15 del matí, primer entrenament de Pablo Machín amb l'Espanyol a la ciutat esportiva d'Anijarque, on podrà conèixer directament els seus nous jugadors. A la tarda hi ha prevista una segona sessió.
Doncs l'Espanyol, que té nou entrenador. Per la seva banda, el Barça, afrontem aquestes 15 dies sense partits perquè hi ha convocatòries de les seleccions. Marc-André Ter Stegen és un dels noms propis d'aquest començament de temporada a Can Barça. El joc blaugrana, de vegades irregular, sovint ha estat secundat per grans actuacions del porter alemany. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Ter Stegen va fer una exhibició a Dortmund, a la Champions, una assistència a Getafe, a la Lliga, i també va tenir protagonisme en l'últim partit contra el Sevilla.
Una actuació, l'última contra el Sevilla, que ha suposat el seu partit número 200 amb la samarreta del Barça. Declaracions de Ter Stegen a la web del club.
Es algo muy bueno llegar a esta cifra, que no es nada habitual. La verdad es que yo estoy mejorando cada día y bueno, como persona también he cambiado, ¿no? Porque tenía la suerte o tengo la suerte de estar aquí, otra mentalidad, otra cultura, otro idioma, que también esto todo te ayuda para crecer. Y esto son cosas que me hacen sentir muy bien.
Ter Stegen és un dels protagonistes d'aquest primer tram de temporada, tot i que les seves bones actuacions no li han servit per aconseguir la titularitat amb la selecció alemanya. Avui, des de la concentració de la Mannschaft, on demà juga contra l'Argentina, ha explicat que té ganes de demostrar al seu país que pot ser titular per davant de Neuer. Tot i això, Joachim Löw ha assegurat que, de cara a l'Eurocopa, es manté amb la intenció de fer jugar el capità del Bayern, Manuel Neuer. I mentre el seu país conviu al segon graó, a Camp Barça s'ha fet immens. Des d'aquell debut contra l'Apoel al setembre del 2014 fins avui, Ter Stegen s'ha convertit en el desè porter amb més partits de la història del club.
Era contra Nicosia, lo recuerdo bien porque, claro, el primer partido con el club siempre es algo muy especial, ¿no? Y lo disfruté mucho. O sea, si se habla de los nervios o lo que sea, a mí no me pasa muchas veces, la verdad es que no, pero estaba tan concentrado en mi trabajo y hacerlo bien y, por supuesto, convencer a la gente, por supuesto, que no me daba cuenta de todo eso.
Ter Stegen ha guanyat 13 títols amb el Barça i ha superat el 70% de victòries.
Un Ter Stegen que està concentrat en la seva selecció, un fet que no farà Christian Estuani. El davanter del Girona no anirà finalment amb la seva selecció amb l'Uruguai per jugar contra el Perú i finalment es queda a Girona i per tant estarà a disposició de Juan Carlos Unzué per jugar el partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx. La segona divisió no s'atura i per tant Christian Estuani podrà jugar amb el Girona, no marxa amb la seva selecció. Un apunt més de futbol internacional. Que us especialment interessarà si sou seguidors del Manchester City o si d'alguna manera teniu alguna simpatia per l'equip que entrena Pep Guardiola. Manchester, Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Entre aquesta tarda i demà, tothom que vulgui es podrà fer una fotografia a la ciutat de Barcelona amb els 4 trofeus que va guanyar l'equip anglès, el City, la temporada passada, entre els quals el trofeu de la Premier.
Sí, avui i demà al matí els trofeus estaran exposats a la botiga Puma del Passeig de Gràcia, però l'esdeveniment principal serà demà a l'hotel Barcelona Plaza a les 5 de la tarda, on potser hi haurà la presència d'un jugador del Manchester City, tot i que està per confirmar. També hi serà Manel Estiarte. S'exposarà el quàdruple de trofeus que va aconseguir l'equip de Guardiola la temporada passada, tots els títols domèstics anglesos, Premier League, FA Cup, Carabao Cup i Community Shield, a més de la Women's FA Cup i la FA Cup Women's Continental Cup. Així ho anuncia a les xarxes el capità del City, David Silva.
Celebra los títulos del City en Barcelona el 9 de octubre y hazte una foto con los trofeos.
Les copes fan escala a Barcelona abans d'anar a la localitat natal de David Silva, a Arguineguín, a les Illes Canàries, a petició express del capità Citizen. Tot plegat en un moment que l'equip de Guardiola es troba ja en un dels moments crucials de la temporada en la lluita per la Premier, després de perdre diumenge el primer partit de Lliga a casa contra els Wolves i a 8 punts del Liverpool.
12 minuts i seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol, parlem de motos, perquè Marc Márquez continua acaparant l'atenció. El de Cervera ha celebrat a les últimes hores el seu 8è Mundial de Motociclisme a Madrid, on hi ha la seu del seu patrocinador. I a les pròximes hores ja podrà anar cap a casa per estar al costat dels seus abans de tornar a marxar ara ja cap al Japó. Madrid, Sem Esguim, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Márquez acaba de guanyar el seu 6è Mundial de MotoGP, el 8è en total, però tothom ja mira una mica més enllà.
Així és, però mirar més enllà són paraules majors. És parlar de llegendes com Valentino Rossi, que suma 9 mundials, 7 en la màxima categoria. Márquez ja és a només un títol de MotoGP del que va ser el seu ídol d'infantesa. Aquest objectiu és el seu abast. Recordem que només té 26 anys. L'altre és Giacomo Agostini, ja és una altra cosa. L'italià va sumar 8 mundials en la categoria reina per un total de 15, gairebé el doble dels que té Márquez ara mateix. El pilot de Cervera prefereix no pensar-hi.
Me llevo muy bien con él, sí que he leído estas o he escuchado estas declaraciones de que lo puedo igualar, lo veo hoy, no me gusta la palabra imposible, no la diré nunca, pero casi imposible, o sea, significa ganar el doble de lo que he ganado hasta ahora.
Márquez estarà encara un parell de dies més a Madrid i dijous al matí se'n va ja cap a Cervera, però compte perquè no hi haurà festa, la reserven per si tot va bé. Matar dos pardals d'un tret amb el seu germà Àlex com a campió del món.
No hi ha festa de moment, no hi ha festa organitzada. Lògicament, pues, no és per ficar-li pressió, però preferim esperar a veure què passa, a veure si ens dona una bona notícia, una bona alegria l'Àlex, però bueno, a part d'això tampoc hi havia temps.
doncs no hi havia temps per fer la celebració. Esperem que la facin amb els dos títols mundials dels dos germans. Per cert, Sebas, Marc Márquez té contracte amb Honda fins a finals de l'any que ve. El renovarà?
L'intenció és seguir a Honda i no trencar una aliança que ha conduït a l'èxit, però de ben segur que la renovació li sortirà cara a la marca japonesa. Aquesta temporada ja s'ha vist que els rivals també tenen motos molt ràpides. Hi ha hagut quatre marques diferents. La diferència ara mateix la marca el pilot i el millor, com ja ho sap tothom, és Marc Márquez.
Doncs Márquez, que té la voluntat de continuar amb Honda, de moment és la marca que li ha donat tots els seus títols mundials i que l'ha fet estar a tocar d'aquests mites de la història del motociclisme i que ara pot celebrar aquest últim títol que va guanyar diumenge. Avui ho ha fet a Madrid, ara estarà uns dies a casa seva, a Cervera, i després marxarà cap al Japó perquè el Mundial no s'ha acabat. Encara queden quatre curses i, per tant, el de Cervera ha de disputar aquests grans premis, començant pel del Japó. No hi haurà festa, com hem sentit, a Cervera, perquè confia la família Márquez poder celebrar conjuntament dos títols mundials, el que ja té a la butxaca Marc Márquez i el que aspira a aconseguir a la segona categoria del motociclisme mundial, el seu germà, l'Àlex Márquez, que està lluitant per aconseguir també el títol. Esperem que hi hagi festa grossa a Cervera amb dos títols mundials.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
I seran les 3 de la tarda. El Barça de futbol sala debuta avui a la ronda principal de la Lliga de Campions, a la ciutat lituana de Jovanova. Els d'Andreu Plaza juguen contra un rival potent, el Tiumen, actual campió de la Lliga russa, Montserraia.
El jugador del Barça, Ferrao, coneix bé el Tiumen, amb el qual va jugar durant 3 temporades entre el 2011 i el 2014, just abans de fitxar pel Barça. Amb el Tiumen, Ferrao va ser màxim golejador de la Lliga russa. El jugador blaugrana admet que el grup de la Champions que els ha tocat és prou complicat.
Per la dificultat que hi ha, ¿no? Tantos equipos buenos, ahora mismo dos equipos rusos muy buenos, dos españoles, dos portugueses, además de Kairat, los italianos, creo que es una competición que exige mucho de cualquier club. La dificultad que nos pone cualquier equipo que vamos a enfrentar aquí es a máximo nivel, entonces por eso que es una competición tan deseada por todos y tan difícil de ganarla.
Els dos jugadors més destacats del Tiumen són l'ala Antochkin i el pivot Bruno Tafi, ex del Movistar Inter i del Palma Futsal. L'entrenador blaugrana Andreu Plaza destaca el fet de començar amb bon peu la competició europea contra el que considera el rival més perillós del grup i amb un objectiu clar, ser primers de grup.
I avui també hi ha bàsquet. Anem cap a Badalona. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Perquè a Badalona tornen a viure un partit europeu i això feia 10 anys que no passava.
Doncs sí, l'últim partit de la penya a l'Olímpic de Badalona data del 9 de març del 2010, un partit que era l'última jornada de la fase de grups de l'Eurocup. La penya va perdre contra l'Alba de Berlín aquell partit, 62-68, i no es va classificar pel top 16, l'Alba de Berlín sí. Aquell equip estava entrenat per Pepo Hernández, que ja s'havia proclamat campió del món amb la selecció espanyola. D'aquell equip encara queden jugadors en actiu, com per exemple Pere Tomàs al Manresa, Cristian Eyenga al Fuenlabrada, Hignore al Breogán, Josep Franc, per exemple, a la segona divisió francesa actualment. Alguns jugadors estan ja retirats, com Uroš Stripković, com Clay Tucker. Era l'any després que Ricky Rubio marxés al Barça. Ricky Rubio havia jugat l'any anterior encara amb el Joventut, però era l'era post-Ricky i Europa la penya no va poder arribar més enllà. I avui, 10 anys després, l'Olímpic de Badalona tornarà a viure una europenya que aquest any ha començat perdent en Anterra, França, fa una setmana el primer partit d'aquesta fase de grups, però evidentment encara estem a l'inici de la competició i hi ha opcions. El que és cert també és que la penya fins ara ha perdut tots els partits oficials, 3 de la Lliga CB i aquest quart que dèiem de competició europea. No obstant, la penya té moltes lesions i Carles Durant creu, el tècnic, que hi ha marge de millora.
Doncs esperem que sigui així i que hi hagi millora per part de la penya. I a més, a banda de Champions de futbol sala i també aquesta Eurocup de bàsquet, també hi ha Champions de waterpolo. Avui comença la fase de grups amb doble representació catalana. El Barceloneta juga avui a la piscina de l'Spandau 04 de Berlín, a Alemanya, mentre que el Terrassa, que debuta en la competició, jugarà demà a casa contra el Dinamo de Tbilisi.
Catalunya migdia.